Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns, dia 16 de maig, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díaz als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. Avui en el programa parlarem de quan es començarà a notar la factura de la llum al topall del gas. Quan ens podrem estalviar un consumidor mitjà en la factura elèctrica? Recordem que s'ha aprovat un topall i amb aquest límit es busca frenar, almenys durant un temps, l'actual escalada de preus en les factures. En parlarem de tot plegat amb el president del Grup de Gestors Energètics de Catalunya, José Enrique Vázquez. També en parlarem de la Covid, perquè els hospitals superen de nou el miler d'ingressats per Covid a Catalunya dos mesos després. La positivitat es situa en el 19% i la mitjana d'edat de positius és de 57 anys. Ens ho explicarà el Daniel López Codina, que és investigador del grup Biocoms de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ens posarem en contacte amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida perquè exigeixen mesures legislatives urgents per poder posar fre a l'ocupació. El president del col·legi, l'Enrique Vendrell, ens donarà més dades. I com entendre l'etiqueta dels aliments ecològics i no perdre'ns? Doncs els productes, us hem de dir, han d'estar certificats per l'autoritat del control i dur l'etiquetatge reglamentari. D'això ens parlarà el coordinador de l'àrea de certificació, que és en Carles Lalueza. I abans d'entrar en matèria, com sempre, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que fem és mirar com està el temps i què ens espera a les properes hores. I per això ens posem en contacte amb l'Agència Estatal de Meteorologia, on ens espera el Said Savall. Bona tarda, Said. Bé, sembla ser que hi ha algun petit problema per escoltar el Said Savall. L'escoltarem d'aquí un moment. Ara sí, Said Savall, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya, cel poc ennuvolat o clar, amb intervals de nuvolositat alta a la tarda i nuvolositat d'evolució diurna a zones de muntanya a partir del migdia, sense descartar que pugui deixar algun xàfec aïllat i feble al Pirineu. Temperatures màximes en ascens amb valors de fins a 36 graus a Lleida, 31 a Girona, 25 a Tarragona i 24 a Barcelona. A més, també vent fluix variable predominant al sud i sud-est a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, per la informació. I ara anem a saber com estan les carreteres hores d'ara, a les 7 de la tarda i 3 minuts. I ens posem en contacte amb el Servei Català del Trànsit. Allà es troba en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda, tenim aturades habituals en aquesta xarxa viària propera a Barcelona. Aquesta tarda, en hora punta, podríem dir, com dèiem, per tensions habituals, vies que envolten Barcelona i les seves rondes. A més, tenim algunes incidències. Per exemple, un accident a la C-17, a la Llagosta. Hi ha un carrer tallat en sentit Barcelona i aturades d'un parell de quilòmetres. I, de fet, a l'autopista C-33, amb Montcada i Reixac, tenim també un vehicle avariat, en aquest cas, també talla que arriba en sentit Barcelona, totes importants, més de 6-7 quilòmetres, sobre l'autopista C-33, aquest accident, aquest avariat, de fet, amb Montcada i Reixac, direcció Barcelona. A més, tenim unes obres a l'autovia 2, a Belllloc d'Urgell, també aturades, quilòmetre, quilòmetre i mig, en sentit Lleida, i destaca cua important per volum de trànsit, també vies que envolten Barcelona, la C-58 d'entrada a Barcelona, uns 4 quilòmetres de retencions, i la B-23 amb cua de 5 quilòmetres entre Molins de Rei i el Berriol. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I és el moment ara de saber quina ha estat l'actualitat del dia fins al moment d'aquest dilluns 16 de maig amb els companys dels informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la veu de la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I comencem parlant d'empresaris, veïns i comerciants que estan celebrant la instal·lació d'una fàbrica de components per a bateries elèctriques a Mont-roig del Camp.
Exacte, l'empresa sud-coreana Iljin invertirà 600 milions d'euros i crearà més de 500 llocs de feina. Serà la seva primera factoria a Europa i es preveu que estigui operativa a partir del 2024. Entre els veïns de Mont-roig, avui no es parla d'una altra cosa. Servirà, com diuen l'Elisabet i la Maria, perquè la gent jove no marxi de la comarca.
En principi, tothom, la gent que ve aquí, ho troba bé. Vull dir, està contenta. fot la notícia del dia, vaja, i el bar. Sí, sí, vaja, en principi sí.
Supercontenta. Todo lo que sea bien para el pueblo, para el trabajo, para la juventud, para todo, futuro, el futuro es alegría. Bueno para Miami y para Mont-roig, adelante.
El sector econòmic creu que la comarca té recorregut per atreure més inversions, té connexió amb el port i amb l'aeroport de Reus, permetrà diversificar l'economia de la zona, altres empreses del sector s'hi voldran instal·lar i, a més, els llocs de treball que es crearan seran de qualitat.
I parlem del Bicim perquè haurà d'indemnitzar amb 457.000 euros els dos fills d'una dona que va morir mesos després de ser atropellada per una d'aquestes bicis.
Els fets van passar el gener del 2019 a la Diagonal. La dona baixava d'un autobús quan va ser atropellada per un ciclista que va fugir. El jutge retreu a l'asseguradora del Bicim que no avancés una part de la indemnització per les greus seqüeles que patia la dona. Ara la quantitat serà menor a la que s'hagués pagat en vida. Pedro Santamaría, advocat de la família, critica el silenci de l'Ajuntament.
Yo entiendo que si el Ayuntamiento de Barcelona hubiera insistido, hubiera tomado cartas en el asunto y hubiera presionado a la aseguradora, esto hubiera terminado muchísimo antes y con unos resultados mucho más ventajosos o positivos para la familia.
La sentència parla de frau de llei per omissió. Segons l'advocat, des de l'abril del 2019 ja es podia haver pagat perquè se sabia quina era l'evolució de la dona i les lesions que patia.
Els Mossos d'Esquadra alerten d'una nova droga que ha arribat a Espanya, el Basuco, però que encara té poca presència.
És una cocaïna adulterada amb múltiples substàncies, des de cafeïna fins a l'acetona o insecticides. El seu preu és molt més econòmic que la cocaïna tradicional i això doncs la fa més accessible. L'efecte d'aquesta droga és molt virulent, preocupa la seva afectació neurològica. Ens ho ha explicat l'inspector dels Mossos a la comissaria de l'Hospitalet, Òscar Fernández.
No quiere decir que tengamos una problemática o que se esté detectando que haya un incremento de estos puntos de consumo. Esta nos preocupa especialmente por el hecho de la afectación que tiene al final al consumidor de riesgo y por todo lo que conlleva a su alrededor.
El Basuco va destruint poc a poc el teixit cerebral, provocant pèrdues de memòria irreversibles o fins i tot la mort. Fa un parell de setmanes, els Mossos d'Esquadra van desmantellar una banda que venia aquesta droga a l'Hospitalet.
Barcelona impulsarà la instal·lació de plaques solars a edificis residencials, inicialment amb un centenar de comunitats de veïns.
I això, a la pràctica, vol dir unes 2.000 famílies que es podrien reduir un 25% la seva factura anual de la llum. Les comunitats que s'animin ho hauran d'aprovar per majoria simple i a partir d'aquí s'engeguen uns tràmits que l'Ajuntament assegura que seran fàcils. Eloi Badia és el regidor d'Emergència Climàtica.
6 mediadors comunitaris, no? Per tant, 6 persones que aniran a fer aquesta feina més de porta a porta. Tinguem molta feina feta i, per tant, que en aquest cas, doncs, si la comunitat els hi quadra tots els passos, simplement hagin de donar el seu vistiplau i signar les diferents autoritzacions, no? Per tant, que sigui el més senzill possible.
Aquesta mesura serà possible gràcies al conveni que han signat l'Ajuntament, administradors de finques i gremi d'instal·ladors. L'Ajuntament preveu incentius fiscals. Les comunitats que apostin per l'autoconsum tindran un descompte del 50% de l'IBI durant 3 anys.
I atenció, perquè dels 37.000 locals de restauració que hi ha a Catalunya, no arriben ni en un 1% els que són aptes per persones celíaques.
I l'Associació de Celíacs ho atribueix a la manca d'informació, de formació i a l'escàs compliment de les normatives europees. De fet, el 80% de locals que ofereixen menjar sense gluten no són del tot segurs, com explica Cristóbal Pérez, tecnòleg dels aliments.
Si en la carta del restaurante vemos que el plato viene marcado como sin gluten, etiquetado como sin gluten, pero después nos encontramos que el camarero o en la misma carta también nos podríamos encontrar que nos comentan que ese plato puede estar contaminado con gluten. Este tipo de declaraciones, cuando un restaurante incurre en esto, pues no están acorde a la legislación y serían ilegales.
Avui és justament el Dia Mundial de la Celiaquia. En els darrers 8 anys, el nombre de reclamacions per intoxicacions ha augmentat més d'un 600%. En la majoria de casos, en establiments no acreditats que ofereixen productes sense gluten.
Més informació a cope.es i també a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Albert Díez, company d'esports, bona tarda.
Què tal, Montse, companya de la ràdio, de la vida, de tot? Molt bona tarda a tothom, com va?
Comencem la setmana, tot bé, i comencem, Albert, parlant del Barça i també d'un dels seus jugadors més importants, el Gavi.
Sí, Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, el de los Palacios, és a dir, l'andalús, un jugador fonamental ara mateix al conjunt blaugrana, una d'aquelles peces joves que, i per aquí comencem, el Barça vol lligar en curt. És cert que no acaba contracte el 30 de juny, si no ja s'haguessin encès les alarmes des de fa temps, però tampoc és mentida que no arribi aquesta renovació de Gavi. Mira, avui portem bones notícies, més que jo l'Helena Condis. A veure, Condis, què ens expliques?
Ho hem avançat a la COPE aquest migdia, nova reunió per tancar la renovació de Gavi. Mateu Alemany i Ivan de la Penya s'han reunit, una trobada de gairebé dues hores, d'on les dues parts n'han sortit molt optimistes. El proper pas ara és que el Barça els hi enviï la proposta formal per escrit. Després de discutir els últims serrells, el borrador del nou contracte contempla allargar el vincle fins al 2027, que Gavi passi a tenir fitxat el primer equip i una clàusula de 1.000 milions d'euros, com ja tenen Ansu Fati, Araujo i Pedri. En els propers dies esperen rebre i revisar aquesta proposta i tancar un acord que el Barça considera prioritari.
Molt bé, gràcies, Condis. Apuntat tot, és a dir que ara sí va per bon camí la renovació de Gavi, que entenem s'havia estancat, amb un dels seus representants, que ho ha dit així molt de passada l'Helena, Ivan de la Penya, que va ser també jugador del Barça.
I tant.
Un d'aquells jugadors, vaja, amb una tècnica envejable, l'ex del Barça i ex de l'Espanyol, entre altres coses. Anem a preguntar si el president del Barça, que a aquesta hora té un acte programat, s'ha deixat veure... Ha parlat, vaja, no només el president del Barça, Joan Laporta,
sí,
sinó el seu entrenador, Xavi Hernández. Per què? Doncs perquè des de les 7 ja ha programat un homenatge a Johan Cruyff. Seguint aquest esdeveniment, els detalls, la fotografia a aquesta hora. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Montser, ha acabat el primer Parlament. Ara faran tres taules rodones aquí a l'Auditori de Mediapro, en el qual homenatge, com deies, dels amics de Johan. I hi ha hagut retrobada entre el president del Barça, Joan Laporta, i el seu primer entrenador, quan va arribar a la presidència, Ronald Koeman. Han estat només 2 segons, s'han donat la mà, s'han mirat a la cara, un somriure i res més. No s'ha dit res més entre Joan Laporta i Ronald Koeman. Era la primera trobada des que Joan Laporta va acomiadar a l'holandès de la banqueta del Barça. Això sí, Koeman ha parlat una bona estona amb Xavi Hernández, molt amistosament. També s'ha donat una abraçada a Koeman amb Jordi Cruyff, que es retrobava amb ell. I aquí estem a l'auditori, on a més també hi ha el Vaquero, el Miguel Ángel Nadal, Xavi Ferrer. Bueno, hi ha agendes del Futbol Club Barcelona i la Champions del 92, ara que farà 30 anys de Wembley, presidint aquest auditori. En aquesta trobada de Koeman, Laporta i Xavi Hernández.
Molt bé, gràcies, Víctor. Estem pendents. Merci. Si durant aquest temps d'esports hi ha alguna novetat, ens ho fa saber. 2 segons, diu Víctor Navarro, que han conversat, vaja, conversat, en 2 segons, un hola i fins i tot un adéu, no? Sí, i caben, en 2 segons hi caben, eh? Aquest discurs petit entre Koeman i Joan Laporta. Molt bé, molt bé.
Escolti'm, es busca inquilí. A on?
A la banqueta de l'Espanyol. Inquilí, o el que és el mateix, entrenador. Vaja, busca moltes coses, l'Espanyol. Per començar, entrenador, perquè no segueix Vicente Moreno, això ho sabem des de finals de la setmana passada, l'interí és Luis Blanco, però es vol fer el que es considera un projecte a curt, mig, i veurem si llarg termini. Les novetats en Blanquiblau, l'estia el Quique Iglesias. Enric, hola, bona tarda.
Bona tarda, l'Espanyol torna a la feina demà al matí, després de 2 dies de festa, per preparar el partit al darrer de Lliga, al camp del Granada. El Granada es jugarà la vida. L'Espanyol, res més que l'honor en un partit, doncs, que marcarà el futur a la zona de baix de la classificació. Un Espanyol que viatjarà sense Raúl de Tomàs i un Espanyol que ha de definir moltes coses en el futur més immediat. Per exemple, el nom de l'entrenador. Un entrenador que bé podria ser Diego Martínez. Un Diego Martínez que estava a la travessa per ser el relleu de Lopetegui al Sevilla. Però avui Monchi ha confirmat a Deportes Cope Sevilla que Lopetegui continua. Així que ara mateix l'opció número 1 i està molt proper l'Espanyol a intensificar les negociacions és amb Diego Martínez i el seu representant Juan Maraver, que ja sap que l'oferta i la proposta de l'Espanyol és en ferm.
Molt bé, gràcies, Quique. És a dir, Diego Martínez, que aquesta temporada se l'ha passat en blanc, no ha entrenat, però ve d'estar l'aparador després de les bones temporades, campanyes que va fer amb el Granada. Veurem què passa. Aquest és el que pot arribar. Dic a la banqueta. Veurem què passa amb dos de la columna vertebral de l'Espanyol, dos entre d'altres, com són Diego López, el porter, i David López, del planter, migcampista, defensa de l'Espanyol. Vaja, així tenim el conjunt blanc i blau. Per cert, ara que hem repassat l'actualitat del Barça i de l'Espanyol, horaris de l'última jornada de Lliga, a primera, la número 38, Barça-Villarreal, diumenge vinent a les 10 de la nit... I Granada-Espanyol també el diumenge, però a les 8 del vespre.
Molt bé, doncs queda apuntat. Escolti'm, s'han quedat sense marge al Girona. Què ha passat?
Sí, doncs que està en una crisi esportiva. Veurem si l'equip, que és una frase molt contundent, jo ho entenc, això de que se li ha caigut a Mitchell, però és que està amb 64 punts, sisè a la Lliga Smartbank, que és l'equip que marca el tall de la promoció per pujar, però té cinquè per dalt l'Oviedo amb 64 aquesta nit a les 9, Oviedo-Saragossa, i per sota té el Las Palmas també amb 64 punts i té la Ponfe, la Ponferradina, amb 63. No està fi al Girona, li costa molt treure els partits, barra molt, com és el cas de l'enfrontament a Astúries, a Gijón, davant l'Sporting. Queden dues jornades, és cert que depèn de si mateix, però vaja, ha de guanyar, sobretot aquest partit que té a Montilivi, davant el Mirandés el dissabte vinent a partir de les 10 de la nit.
Albert, aquesta setmana arrenca la que podria ser o pot ser la setmana gran del Barça de bàsquet.
Sí, perquè el Barça de bàsquet el dissabte d'aquesta setmana pot ser campió d'Europa, aixecant la tercera Copa d'Europa / Eurolliga de la seva història. Dijous arrenca Belgrat a Sèrbia la final a 4, semifinals Barça-Real Madrid, i si el Barça guanya estarà a la final de dissabte contra el vencedor de l'Anadolu Efes, Olympiacos. El Barça se'n va demà cap a Belgrat amb tota la plantilla disponible, els 14. És cert que Kuric no està al 100%, s'ha perdut els últims partits, que Sergi Martínez arrossega un procés gripal, però també és cert que jugarà Higgins i que haurà de descartar dos jugadors. Serà una Jassi Kevichus que avui ens ha parlat de com està l'equip.
Oh, yo creo que estamos bien. No sé, quizá en mejor momento de temporada, muy difícil de saber dónde era este momento, ¿no? Nuestro. Yo creo que llegamos bien. Como ha dicho, sí que tenemos algunos problemas, pero bueno, faltan tres días, ya tenemos gente con experiencia. Entonces, no sé, yo creo que llegamos más o menos bien.
Llegamos más o menos bien. Demà, últim entrenament a Barcelona i a primera hora de la tarda el viatge cap a Belgrat.
I l'Espart Unigirona fitxa l'MVP nacional.
Sí, Irati Etxarri, l'MVP, com deies, nacional, que ha estat, vaja, una de les jugadores destacadíssimes més enllà d'aquest guardó d'aquesta temporada. Ex del Cadí la Seu, ha deixat el conjunt lleidatà, fitxa per l'Espart Unigirona, és una jugadora determinant, veurem quin recorregut té, perquè fitxa per dues campanyes. Pere Puig és el director esportiu del conjunt de Fontejau.
Amb el fitxatge d'Irati fitxem una jugadora estatal més, una jugadora que serà important dintre els esquemes de l'equip, una jugadora que l'avala en aquestes darreres temporades on ha estat una de les millors jugadores de la Lliga i més valorades, i per tant doncs, seguim fent passes fermes cap a la construcció de la nova plantilla.
Irati Etxarri, nova jugadora de l'Espart Unigirona. Per cert, el dimecres a les 10 del matí hi ha convocada roda de premsa de Laia Palau. Dos camins, que continuï, tant de bo, o la retirada.
I per acabar les enquestes, Albert, què heu preguntat o què esteu preguntant a Sportscope?
Al Twitter, @Sportscope, en clau Barça, preguntem si penseu que Lewandowski jugarà al Barça la temporada vinent. Sí o no són les opcions. Aquesta hora, 7 de la tarda i 18 minuts, guanya el sí amb el 57% dels vots. I en clau espanyol preguntem quin d'aquests quatre penseu, el que direm ara, d'aquests dos, perquè l'opció és... Sí, donem quatre opcions, però són dos jugadors. Qui creieu d'aquests dos que seguirà a l'Espanyol la temporada vinent? Acaba en contracte. Diego López,
sí.
Seguirà, sí o no? Melendo, sí o no? Els dos o cap dels dos? Aquesta hora, l'opció més votada, amb el 50% dels vots, és que seguirà Melendo. @Sportscope. I a les 3 i 5 cada dia en aquesta sintonia, els esports.
Doncs aquí estarem per escoltar-vos. Albert Díez, company d'esports, gràcies. Que vagi molt bé.
A tu, gràcies. Bon programa, que vagi bé.
Les 7 de la tarda i 19 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. No marxeu perquè d'aquí un moment parlarem de quan es començarà a notar la factura de la llum al topall del gas. Quan es podrà estalviar un consumidor mitjà la factura elèctrica? Recordem que s'ha aprovat un topall i amb aquest límit es busca frenar, almenys durant un temps, l'actual escalada de preus a les factures. En parlem d'aquí un moment, aquí a la Linterna, a COPE Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Eres único porque tu ADN es único. Con Taylor You tendrás un plan de bienestar personalizado en base a tu genética, con un seguimiento guiado por especialistas de la nutrición, el fitness, el descanso y la salud emocional. Conócete más y cuídate mejor con Taylor You. Entra hoy en tayloryou.com y contrata tu plan.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919. Natur
Tierra. DrenModel es depurativo. DrenModel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. DrenModel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Natur Tierra. Participa en el circuito Clínica Servidices Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la tercera prueba, que se disputa en el Golf Peralada el 30 y 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidices, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora XIO, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf y Rickson.
COPE Cataluña y Andorra.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra ens fem una pregunta. Quan es començarà a notar a la factura de la llum, el topall, el preu del gas? I també volem saber quan es podrà estalviar un consumidor mitjà en la factura elèctrica. I per què avui ens fem aquestes preguntes? Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat finalment el topall de preu de gas. Amb aquest límit es busca frenar, almenys durant un temps, l'actual escalada de preus de la factura energètica, que si bé estava pujant des de fa mesos, la guerra a Ucraïna ha acabat de disparar. El mecanisme aprovat està pendent d'un últim vistiplau de la Comissió Europea, que pot trigar entre una setmana i 10 dies i que haurà de significar una rebaixa de la factura. Per saber més de tot aquest tema, en parlem amb el president del grup de gestors energètics, el José Enrique Vázquez. José Enrique, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Bé, molt entretinguts en el grup de gestors energètics donada aquesta situació extraordinària que està vivint Espanya i Portugal respecte als preus de l'electricitat i, com no, també del gas. A la primera pregunta teva,
sí,
quan lo notarem? Com bé has explicat, primer ho té que acabar d'aprovar la Comissió Europea. En principi sembla que serà d'aquesta manera i això trigarà potser 3 dies, una setmana, 2 setmanes, ningú ho sap. Fins que això no estigui aprovat, no es començarà a poder aplicar, també en aquest cas con un decret. El que s'ha aprovat és un real decret llei, que com bé saben els juristes, ara se té que desenvolupar en com farem les coses, con lo qual jo crec que anant molt ràpid, no abans de 15 dies o un mes, es començarà a notar en el mercat elèctric. Està possible, doncs, entre cometes, i després, si vos ho explicarem, rebaixa del preu de l'electricitat.
Explica'm, per què possible?
Per què possible? Perquè, primer, això té que incidir, i encara ningú està segur que sigui d'aquesta manera, que baixi el preu de l'electricitat en el mercat. Poso un exemple. Quan els hidrocarburs, les benzines, anaven a 80, van baixar a 60, però tornen a estar a 2. Con lo qual, con la rebaixa aquesta dels 20 cèntims, torna també a estar a 80. Aquest estiu s'esperaven preus extraordinaris en el mercat elèctric. Pot ser que aquesta rebaixa lo rebaixi a lo que tenim ara i no lo rebaixi a lo que tothom espera. Dit això, la rebaixa aquesta afectarà de forma directa més o menys a un 30 o un 40% de los clients, aquests que tenen la tarifa regulada, aquesta que ja va al mercat, i la resta de clients que no tinguin la tarifa regulada, lo que es diu el preu voluntari del petit consumidor, o aquests que ja tenien uns contractes indexats al mercat, tindran el preu que hagin tancat fa un mes, 3 mesos o 6 mesos. És a dir, fins que no renovin el contracte, no notaran res. Dit d'una altra manera, sí, un 30 o un 40% dels consumidors lo notaran de forma directa, possiblement també de les empreses, i la resta de consumidors, clients, pues, no ho notaran.
M'agradaria que m'expliquessis una mica com funciona exactament el mercat elèctric.
Això, explicar-lo en dos minuts és difícil, però és molt fàcil. El mercat elèctric es retribueix a lo que es diu a l'última central de generació, a l'últim que pot ser l'últim quilowatt, un preu, 300, 400, 50, 80. Tota la resta, que no han sigut l'últim, que han començat a ofertar l'energia que tenia, la nuclear, la renovable, la hidràulica, cobren el preu de l'últim. Si aquest últim resulta que és una central que funciona com gas, el que estem explicant tindrà algun sentit. Però si aquest últim és una hidroelèctrica, un pareòlic, una nuclear que no funciona en gas, tot això no servirà per res. També tinc que dir que l'estat espanyol té un mercat elèctric molt complicat i que qualsevol cosa que intenti fer per reduir el preu ja està bé. Però tampoc se tracta d'aixecar falses expectatives entre tots els ciutadans i les empreses en general. I a mi el que em preocupa és que els consumidors, sobretot els domèstics, pensin que això se farà i que automàticament veran rebaixada la seva factura d'electricitat, etc. I, per últim, el que s'ha aprovat, i ho posa en la capçalera del BOE, és una medida transitòria, una medida durant un any, i una medida que començarà a ser molt espectacular, limito el preu a 40 euros megawatt hora del gas, però que al final d'any permeto que torni a ser de 70. I que tot això que jo estic limitant, d'una manera o una altra, també ho posa el Real Decret Llei, se tornarà a aplicar als consumidors. És una medida transitòria per una sortida, però des del grup de gestors energètics pensem que això no és la solució i que aquestes transitorietats queden molt bé explicar-les, són fantàstiques, però dubtem dels resultats que pugui tindre.
T'agraeixo moltíssim a en José Enrique Vázquez, president del grup de gestors energètics, que avui hagi estat amb nosaltres i explicar-nos una mica com o quan es començarà a notar a la factura de la llum aquest topall del gas. Gràcies, com sempre.
Gràcies, Montse, i sobretot un últim consell que tu has posat el punt sobre l'ahir, reduir el consum. Quan una cosa és molt, molt cara, en aquest cas l'energia elèctrica, aquest estiu serà molt cara, reduir tot el que pugui el consum. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis, campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Els hospitals superen de nou el miler d'ingressats per Covid a Catalunya 2 mesos després. La positivitat es situa en el 19% i la mitjana d'edat dels positius és de 57 anys. Avui en el programa La Linterna COPE Catalunya i Andorra, com sempre, ens posem en mans de gent que en sap, que en aquest cas és del Daniel López Codina, investigador del grup Biocoms de la UPC. Senyor López Codina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, l'altre dia feia vostès una piulada a Twitter per analitzar la situació actual de la Covid. Quina és aquesta situació?
Bé, bona, és bona. És bona especialment si mirem tot el que hem viscut, si mirem tot el que hem passat, les incidències, els hospitals, les UCIs, les morts. La situació en què ens trobem ara és francament molt bona. Però que sigui bona no vol dir que s'hagi acabat la pandèmia, no vol dir que s'hagi acabat el Covid-19, tenim realment una incidència alta de casos. El que és veritat és que també tenim una alta immunitat col·lectiva causada pel nivell de vacunació i també causada per les altes incidències que hem patit. I això fa que, malgrat que tinguem una incidència elevada, els casos greus no són molt nombrosos. Per tant, diguem-ne, realment la situació és bona, però no està ni molt menys acabat el problema ni controlat del tot. Per tant, ens cal seguir sent prudents i ens cal seguir treballant.
És cert que la incidència real és més gran que la detectada?
Sí, efectivament, això és una absoluta realitat. En aquests moments no s'està fent un seguiment exhaustiu dels casos, igual que tampoc està seguiment exhaustiu de casos d'altres virus. Per tant, estem intentant caminar cap a aquesta certa normalitat on no calgui dedicar tots els esforços sanitaris a una sola malaltia.
La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 57,63 anys. Això és així, senyor Codina?
Bé, no necessàriament, perquè realment moltes persones joves que es fan el test i donen positiu no ho comuniquen ni se'n pren nota en el centre de salut. Per tant, realment no vol dir que ells tinguin una incidència més baixa que la gent més gran. Això és un fet. Per tant, tenim una incidència alta i probablement és alta a totes les franges d'edat.
Perquè la pujada de casos afecti als hospitals, imagino que cal que la pujada sigui sostinguda durant les setmanes vinents d'aquest mes de maig o al juny.
Bé, cal dir que estan pujant els casos als hospitals, efectivament, però no estan pujant desmesuradament, diguem-ne, ho estan fent de forma moderada. Les UCIs estan baixant o es mantenen. Per tant, diguem-ne, la situació encara podem dir que no és alarmant ni molt menys. Evidentment, hem d'estar atents i si veiem que el creixement als hospitals és molt gran, caldrà actuar d'alguna manera. Però no és la situació en aquests moments. I cal dir que no som nosaltres sols. Més o menys a tota Europa està passant el mateix. Estem reflectint el fet de tenir una incidència alta, però amb una alta capacitat immunològica col·lectiva. I, de fet, aquesta incidència alta, de fet, també ens ajuda a que en etapes posteriors també estiguem més protegits col·lectivament.
A l'efecte de que la vacuna baixi a la baixa, imagino que això fa que estiguem veient cada X temps o cada 2x3 cada cop més gent que està agafant la Covid.
No és gens descartable que en determinat moment puguem tenir una nova onada, això és veritat. En qualsevol cas, si tenim una nova onada, cal esperar que no tingui res a veure amb les que hem patit, amb les que hem viscut, i a més cal esperar que progressivament les futures onades cada cop siguin més petites i més esmorteïdes. Per tant, de moment no ens hem de preocupar.
Vostè, com a investigador del grup Bioscom, li vull preguntar el tema de la mascareta. Com ho veu vostè que s'hagi decidit aquí a Espanya, no de moment, que els avions es deixi de portar la mascareta?
Doncs si heu de volar, jo us recomanaria que la seguíssiu portant, perquè, de fet, el que és veritat és que en un entorn tancat on estàs moltes hores, evidentment és fàcil contagiar-se si hi ha algú contagiat. Però, en qualsevol cas, igual que ens podem contagiar d'un encostipat o d'altres malalties. No és un fet gravíssim, per dir-ho així.
Doncs agraeixo molt, com sempre, a Daniel López Codina, investigador del grup de bioscoms de la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i sobretot, si podem prevenir, prevenció, no? La mascareta, rentat de mans...
I si algú té símptomes, la mascareta, però si és possible que es quedi a casa... Això ja depèn de cada circumstància personal, però si es pot quedar a casa fins que el test li surti negatiu, millor que millor. Si hem de protegir especialment a les persones susceptibles, a la gent gran, i això vol dir doncs, que no s'escau seguir utilitzant mascaretes si ens acostem a gent gran, hem d'utilitzar el sentit comú.
Exacte, que sempre ho diem que és el menys comú dels sentits, a vegades.
Sí, a vegades, sí, efectivament.
Senyor López Codina, moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
La 7 de la tarde, 34 minutos. Esto es la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, ¿eh? Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo, ¿qué ha pasado? Pues que se han disparado, incluso el de los seguros, pero tú lo tienes muy fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
A COPE Catalunya i Andorra parlarem amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida, que exigeixen mesures legislatives urgents per poder posar fre a l'ocupació. Però abans, deixeu-me que us parli d'una notícia que acabem de penjar mateix a la web de COPE Catalunya i Andorra. Un mort i almenys 85 ferits per un xoc de trens a Sant Boi de Llobregat. Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el Pla d'Emergències Ferroviàries de Catalunya. Recordem, una persona ha mort i altres 85 han resultat ferides, 2 han estat menys greu i 83 de manera lleu. Estarem molt pendents d'aquest xoc de trens. Ha estat entre un tren de mercaderies i un de passatgers entre les estacions de Sant Boi de Llobregat i Molí Nou de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Això ha passat a les 6 de la tarda. Si tenim més informació, doncs, òbviament, la oferirem i els serveis informatius d'aquesta casa estarem molt pendents de tot el que ha passat. Recordem, un mort i almenys 85 ferits per un xoc de trens a Sant Boi de Llobregat a Barcelona. Això és la cadena COPE, estem en directe, ja sabeu que a COPE.es, tota la informació segons a segon i minut a minut. I abans de tenir més informació, si la tenim, la donem, òbviament. El que fem és parlar, com dèiem, amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Administradors de Finques de Barcelona i Lleida condemna les ocupacions il·legals d'immobles i exigeix mesures legislatives urgents per poder posar fre a aquesta ocupació. En parlem amb l'Enrique Vendrell, que és el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Senyor Vendrell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
És així, no? Exigeixen vostès mesures legislatives urgents per posar fre a aquesta ocupació, que cada cop, malauradament, I és cada cop més.
Efectivament. O sigui, no sé què estem esperant. Nosaltres ja ho vam denunciar fa temps, però és que el procés, l'evolució de totes aquestes conductes delictives, que és evident, es té que admetre i reconèixer que ho són, doncs no permet continuar amb les mans creuades sense prendre unes decisions. Vam, juntament amb l'Advocacia Catalana, vam presentar reformes legislatives claríssimes i que per, permetrien que les forces de seguretat i els jutjats poguessin abordar aquestes problemàtiques amb una eficàcia que ara no n'hi ha, i d'aquesta manera segur que aquesta permissivitat desapareixeria i, per tant, doncs, les ocupacions no s'aprofitarien de la falta d'eficàcia i de la capacitat de reaccionar per part dels poders públics i dels mitjans judicials que tenim en aquest país. En un estat de dret està perquè les lleis es compleixin i no es poden actuar de forma laxa ni amb vacil·lacions quan hi ha les problemàtiques d'aquesta envergadura, no? Estem, ja no solament que s'està perjudicant a propietaris en el seu dret de propietat, sinó també doncs, a residents, a veïns, a un entorn que, òbviament, doncs, no comprèn el que està passant i que, a més, li genera molta inseguretat.
Clar, perquè aquestes qüestions delictives ocasionen un greu problema de convivència i inseguretat que els administradors de finques, vostès, han de tractar de gestionar sense tenir mitjans legals, ni cobertura o assistència policial per poder resoldre'ls.
Exactament, vostè ho ha dit perfectament. Els administradors de finques ens trobem que hem de gestionar, hem de governar una comunitat de propietaris amb, ja no solament econòmicament, sinó també amb temes de convivència, que és un dels problemes que se'ns plantegen, no? I quan hi ha una ocupació il·legal, doncs, òbviament, tenim una comunitat inquieta, angustiada i difícilment gestionable, perquè això no baixi doncs, en un entorn que pugui ser doncs, físicament doncs, preocupant, no? A ningú li agrada tenir a casa seva o a costat de casa seva doncs, unes persones estranyes, poden ser violentes i inclús doncs, a vegades doncs, poc pacífiques, no? Uh-huh. I llavors doncs, hem de trobar solucions i els administradors, doncs, òbviament, no les podem proporcionar. No tenim la capacitat d'actuar directament, no? Llavors, què hem de fer? Pues, tractar de localitzar el titular, perquè a vegades el titular tampoc està a la finca, i bueno, que actuï, perquè és ell que té que fer. No té la comunitat de propietaris capacitat per actuar contra aquesta situació, a pesar de que li afecta directament.
Clar, perquè en moltes ocasions, senyor Vendrell, aquests pisos, molts són d'entitats bancàries.
Alguns sí, moltes vegades sí. En altres vegades no. A vegades resulta que és una senyora o un senyor que està en una residència i no, bueno, doncs està, si no està incapacitat, doncs no pot prendre tampoc decisions, a lo millor per gastar-se uns diners, sí, i actuar judicialment, no? O a vegades pot ser que el pis estigui en un procés, diguem, d'herència, no? Que no n'hi ha uns titulars que puguin reaccionar. Hi ha moltes situacions. O a vegades és una segona residència i el propietari està o a l'estranger o està doncs, a l'altra part de la península.
Sí, sí.
Vull dir, no, el problema ja està allà, eh? I si no busquem solucions efectives, doncs no podem estar 2 anys per trobar la sortida d'aquesta situació. Estem parlant de situacions molt, molt delicades, molta angústia i en les persones i en les famílies, no?
Si el 50% de les ocupacions es registren a Catalunya, d'aquesta xifra, senyor Vendrell, el 75% són a la ciutat de Barcelona.
Sí, això és el que han dit les estadístiques oficials, no? Cada vegada n'hi ha més i cada vegada més a Catalunya de les que n'hi ha al resto de l'estat. Òbviament hi ha altres territoris que s'estan produint, no? Com a Andalusia, a Galícia, sobretot Andalusia i a Galícia també ho estem perfilant, ho estem comprovant. Però a Catalunya és on més. I, òbviament, això té a veure amb la permissivitat que troben aquí aquestes organitzacions, perquè, en el fons, també són organitzacions les que busquen localitzen aquests habitatges i organitzen aquesta, com dic, aquesta ocupació per després, a canvi d'un preu, doncs, fer el negoci i fer-li arribar doncs, a qui les demana, no? Fan ocupacions a la carta. I, òbviament, doncs, això és un negoci que s'està generant amb aquesta permissivitat.
Home, de fet, hi ha màfies darrere de tot això, eh?
Sí, 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 són organitzacions, ja dic, quan parlem d'una organització que es dedica a delinquir, doncs és una màfia, no? I també és un delicte, no? Organitzacions delictives. I per tant, doncs, són màfies perquè el que estan és promovent aquest tipus d'ocupació amb K, no? De la propietat aliena, sense el consentiment del titular, per suposat.
Quins són els passos, senyor Vendrell, que els diria vostè ara mateix a la gent que ens escolta i que tingui aquest tipus de problema d'ocupació d'un pis, d'una casa seva? Trucar a la policia, intentar parlar amb els ocupes, què fer?
Evidentment, primer denuncia a la policia, no? Si és a Catalunya, els Mossos d'Esquadra. Si és una morada pròpia, és a dir, és una segona residència o una propietat de primera residència, teòricament deurien intervenir perquè és un delicte greu, el 245-1 del Codi Penal, i permetria una actuació, tindria que ser una actuació immediata. Però si no és el cas, si no és una residència pròpia en aquest moment, doncs l'única possibilitat que tenen és acudir als tribunals per la via o civil, mitjançant una reforma judicial que va haver fa uns anys, fa 4 anys, que permet a les persones físiques actuar. Si està en nom d'una societat mercantil, llavors ho té més complicat. La via civil, perquè tindria que fer una acció que seria judicialment molt més llarga. No vull estendre en temes processals.
Entenc.
O bé la denúncia penal. Presenta una querella contra els ocupants, però moltes vegades el primer problema que ens trobem és que els ocupants són ignorats ocupants. No se sap qui són. Llavors, en qualsevol cas, no tindria que ser un problema si la policia identifiqués aquestes persones ocupants i el jutjat penal corresponent doncs actuaria d'acord amb aquesta querella. Però en qualsevol cas, això és un procés que pot durar mesos o anys.
Certament.
Mentrestant, el problema està allà. I, a més, doncs, òbviament el que fan els ocupes no és precisament cuidar l'habitatge, sinó deixar-lo en mal estat. O sigui, el que es troba després de tot aquest procés desalentador és un habitatge, una finca que està
destrossada.
Doncs, sí. Destrossat.
Que has de fer unes despeses per poder tornar-la a arreglar, etc. I sobretot, important, senyor Vendrell, ara que arriba les vacances, que la gent no deixi pistes de que deixem els pisos sols, no pengeu que marxeu de vacances, no deixeu les bústies plenes, deixeu algú que regui les plantes, que hi hagi moviment.
Sí, les persianes que no estiguin tancades. Sí. Però, per una altra banda, també no, hi ha delinqüència habitual, no? Els robatoris, o sigui, és una situació que realment és com bastant incomprensible que ens estigui passant i que tinguem que donar instruccions de què hem de fer perquè no entrin a casa nostra, perquè no s'ocupin l'habitatge i perquè no es robin, no? Però, bueno, hi ha una inseguretat en aquest sentit i vull dir, ho hem de reconèixer. I, punt. I llavors, què demanem? Doncs que s'abordi i es busquin solucions. Tenim clar, per exemple, a Madrid estan treballant amb això i sembla que han arribat a un acord perquè quan hi ha una denúncia, el propietari afectat, quan hi ha una ocupació, el propietari afectat que presenta la denúncia per la via penal, els jutjats puguin actuar immediatament per la via de procediment d'urgència. Per delictes que ara només alguns doncs, es poden tramitar per aquest camí. Pues, bueno, que el delicte de l'ocupació també pugui entrar dintre d'aquest procés especial ràpid. D'aquesta manera, què pretenem? Pues, bueno, se li demanen a aquest senyor o a aquests ocupes, escolti'm, acreditin vostès el títol per al que estan aquí dins, en aquesta situació, i si no el tenen, en 24 hores,
fora.
Doncs, òbviament, és dit, hi ha la corresponent resolució de desocupació, perquè el jutge ordeni aquesta mesura i els forces de seguretat puguin intervenir en execució d'aquesta resolució judicial.
Doncs, senyor Vendrell, fem aquesta crida i exigim mesures legislatives urgents per poder posar fre a aquesta ocupació que, malauradament, cada cop, com dèiem a l'inici, hi ha molta més. Moltes gràcies, senyor Vendrell, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Bona tarda i bona feina.
Moltes gràcies i gràcies sobretot a vosaltres. I ho intentarem, continuarem.
Gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Hem pres molt bona nota del que ha dit el president del Col·legi de Finques de Barcelona i Lleida, el senyor Vendrell. I ara preneu bona nota perquè tenim bon consell a la cadena COPE i a la Linterna. Ja sabéis que el descanso tiene que ser reparador para levantarnos con energía. En el Conformax se preocupan por tu descanso y es por eso que si les llamas te van a aconsejar con todo su equipo de descanso que mejor se adapta a tus necesidades. Llámalos sin ningún compromiso al 93 444 7556. Al Conformax, colchones para todas las necesidades. Al Conformax, 93 444 7556.
Este jueves, partido estrella en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador, 29-26.
Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid.
Se la va a jugar de tres.
Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy emocionado.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche a la...
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Avui a La Linterna, COPE, Catalunya i Andorra volem parlar dels aliments ecològics. Com entendre la etiqueta d'aquests aliments? Però comencem pel principi i avui el Carles Lalueza, que és el coordinador de l'àrea de certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, li vull preguntar, Carles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per lo primer, què és un aliment ecològic? Perquè a vegades comprem coses pensant que és ecològica, orgànica, biològica, i no té res a veure.
Correcte. Doncs mira, molt senzill. Un aliment ecològic és aquell que s'ha produït seguint una normativa europea que regula com s'han de produir, elaborar aquests productes ecològics. Tots aquells que vulguin indicar al client quan ho compri que allò és ecològic. I hi ha una normativa que segueix els principis que són el de respecte al medi ambient, cuidar el benestar animal i un respecte a l'ambient.
Uh-huh. Imagino que ecològic i orgànic són termes equivalents, però si no estan certificats i ho posa, és un frau?
Correcte, correcte. Les paraules biològic, ecològic, són paraules protegides pel reglament i no les pot emprar cap producte alimentari si no està certificat per un organisme de control autoritzat i reconegut.
Que és el que feu vosaltres des del Consell Català de Producció Agrària Ecològica, no? Que és l'autoritat de control, i el que feu que és auditar i certificar aquests productes agroalimentaris ecològics produïts aquí?
Correcte. Nosaltres som l'autoritat de control a Catalunya per certificar tot aquell producte que s'elabori, es produeixi a Catalunya i vulgui etiquetar-se amb alguna de les paraules protegides, ecològic, biològic, orgànic.
Heu notat un augment de la venda de productes, que la gent consumeix més productes ecològics?
Sí, bueno, nosaltres hi ha un creixement del sector any rere any sostingut un 10%. Estem, nosaltres cada cop tenim els operadors, diríem operadors a la gent que fa productes ecològics, doncs cada any tenim de l'ordre d'un 10% més des de fa ja molts anys, i si el sector va creixent.
Uh-huh. Algunes marques o productes, Carles, poden optar per posar altres qualificacions a aquests productes, com ara quilòmetre zero o sense pesticides, però sense la certificació no es pot dir que siguin ecològics?
Correcte. El que està protegit pel reglament europeu són les paraules ecològic, orgànic, biològic. Altres denominacions que se'ns escapen del nostre àmbit d'actuació, com quilòmetre zero, pues, sortirien del que és el nostre àmbit.
Quin és el codi o l'etiqueta que ha de tenir aquest producte?
Pues, per identificar un producte ecològic, hem de veure que tingui el que es diu el logo d'agricultura ecològica europeu, que es diu Eurofulla, etiqueta de color verda amb unes estels de color blanc en forma de fulla, per això diu Eurofulla. Ha de sortir el codi de l'organisme de control que està certificat que allò realment és ecològic. Aquell que identifica un organisme, que a casa Catalunya som nosaltres, però en qualsevol resta d'Europa poden ser uns altres, i són els que han auditat aquella empresa i han verificat que es pot dir ecològic. També ha de sortir l'origen dels ingredients, si són de la Unió Europea o de fora, veureu que posa agricultura UE o no UE, i la paraula ecològic o biològic, evidentment.
Bueno, doncs des d'aquí fem una crida que tothom que vulgui menjar d'una altra manera, de manera ecològica, i que vulgui respectar el medi ambient i sobretot la salut, que sàpiguen que hi ha aquests productes ecològics, que és important entendre l'etiqueta d'aquests aliments i no portar-nos després enganys, perquè s'ha de saber exactament si estan o no certificats per l'autoritat de control i dur aquest etiquetatge reglamentari. Carles Lalueza, coordinador de l'àrea de certificació, com dèiem abans, del Consell Català de la Producció Ecològica. Gràcies per estar amb nosaltres i bona tarda.
I moltes gràcies, bona tarda.
I abans de marxar, recordar la notícia. Un mort i 85 ferits en el descarrilament d'un tren a Sant Boi. El conductor ha mort, dues persones han resultat ferides menys greus i 83 ferits lleus. Estarem molt pendents amb els serveis informatius. Que va ser bona tarda. Més informació a la Linterna amb Àngel Expósito. Bona tarda. Adéu-siau.
Conéctate al futuro con eMobili. Recorrer 100 kilómetros en un coche de combustión te cuesta 13 euros. Y recorrer la misma distancia con un coche eléctrico te cuesta 1,95 euros. Ahora, si instalas paneles solares, te regalamos un punto de recarga valorado en 700 euros para tu futuro coche eléctrico. eMobili. Cambiemos el mundo juntos. Visita nuestra web eMobili.com.
COPE Cataluña y Andorra.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
El sofá es el mueble indispensable en cualquier hogar. En Hipoyagán ahora tenemos 6 modelos, última novedad y máxima calidad con toda clase de detalles, con telas a escoger y muy importante. Puedes personalizar tu sofá y todo a precios imposibles de mejorar.